Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a la revolució sexual parlem de desig, de libido. Primer de tot anirem a fer un tupper sex, perquè descobrir joguines noves ens pot disparar les ganes de tenir sexe.
També recuperarem una de les converses més escoltades del podcast sobre la pèrdua de desig sexual en parella i acabarem aprenent trucs i mètodes útils per fer que la libido torni a augmentar.
Doncs Oriol Petit, bona nit. Avui ens portes a un tupper sex, no?
Hola, bona nit. Gràcies per deixar-me venir a la revolució sexual i per haver-me permès, com deia, anar a gaudir en persona d'un tupper sex.
Tu t'ho estàs passant molt bé.
T'anava a dir el mateix.
Un dia un tupper sex, sí, sí. L'altre dia.
Ma mare m'ho diu, quin estiu més sexual que mira. Estàs passant, no?
Doncs vinga, per on comencem el tupper sex d'avui, d'aquesta nit?
Mira, m'agrada molt portar-vos un document d'àudio que de seguida us situï a vosaltres i als oients a on som.
Bueno, us explico una mica com funciona, vale? Començarem per la part de lubricants, olis de massatge, efecte calor, tot això. Passarem una mica a higiene menstrual, que sempre és supernecessària. Jo sé que no és la part més divertida, però creieu-me que us interessa. I després passarem a jocs, més jocs d'un altre tipus, i farem una mica d'anal, vaginal, clitorial. Vale?
Vale. Una mica de tot. Fantàstic.
Heu vist quin repàs?
Sí, sí, sí.
Aquesta és la Marina Ortega Fragoso, sexòloga de l'equip de la Montse Iserte, que portava aquest tupper sex en el que vaig anar. Sentíeu els ocellets de fons o no?
Sí, és veritat. Se sentien uns ocellets. On estàveu?
En un jardí d'una casa preciosa a Canet de Mar, al jardí amb un grup d'amigues que celebraven un comiat de soltera.
Ah, mira, és un bon plan el tupper sex.
Sí, de sorpresa li van portar a la núvia, diguéssim, li van portar aquesta sessió de tupper sex, en aquest cas, a càrrec de la Marina Ortega.
Perquè, per qui no ho sàpiga, no hi hagi anat mai, no sàpiga què vol dir aquesta paraula, expliquem què és un tupper sex.
Clar, expliquem què és un tupper sex i expliquem també la relació amb els tuppers, no? Perquè tupper és el que dinem cada dia a la feina,
sí.
I té relació amb aquest tupper sex. Ràpidament, és una trobada, normalment entre amics, amigues, en què un professional presenta joguines, articles sexuals, productes de tot tipus, no només joguines com a tal, i a més ofereix un assessorament personalitzat, una certa educació sexual. I doncs us heu d'imaginar que la sexòloga, en aquest cas, arriba amb una maleta plena de joguines, d'articles sexuals, durant aproximadament un parell d'hores explica, no? Va repassant, com sentíem, tot el catàleg de tot el que porta, et deixa provar la majoria de coses i, doncs, al final els participants poden decidir comprar algun dels productes que els hagi agradat més. I per si teniu algun dubte, escolteu en 15 segons la definició que en fa la Marina Ortega.
Un tupper sex diríem que és una sessió on mostrem les joguines eròtiques, lubricants, tot això, i també fem una mica d'educació sexual. O sigui, venim a divertir-nos, a mostrar els nous productes i també doncs, fem una mica d'educació sexual.
I això del vincle amb el tupper sex, amb el tupper que dèiem abans, de l'hora de dinar,
clar,
què?
Clar, és que potser els més joves no ho saben, però els tuppers, l'empresa Tupperware, no? dit en anglès de Cambridge, Tupperware, doncs al principi el seu model de negoci que es va popularitzar als Estats Units era una venda directa en reunions amb les mestresses de casa en aquella època en què doncs, això s'organitzaven trobades a les cases particulars i anava una comercial de l'empresa Tupper a vendre els nous recipients i totes les novetats que tenien en quant a carmanyoles, no? I això doncs, generava aquest ambient d'aconsellar-se entre amigues, de descobrir els nous productes d'una manera en persona que els tocaves, no? Que podies veure com funcionaven les coses. I ets exactament el mateix, però amb joguines sexuals.
Les noies que tu vas anar a veure, que vas acompanyar a fer aquest tupper sex, quina edat tenien? I era el primer cop que en feien o ja sabien de què anava la història?
Bona pregunta. En aquest cas era la segona vegada que feien un tupper sex i és que n'havien fet un fa anys i com que van veure que agradava i que especialment a la cara es casa li agradava molt, van decidir fer-li de regal pel comiat de soltera. No? En aquest cas era el seu segon tupper sex. Eren noies joves, la majoria, doncs això, rondant la trentena aproximadament, excepte una d'elles que era més gran, que era la mare. Era la mare d'una altra de les participants. Una noia, la Imma, molt, molt oberta, molt llançada, ja l'escoltareu després. Un grup molt maco, eren 6 a 7. Ja us dic, l'entorn era preciós, la sessió va ser superdivertida, superagradable i, si voleu, també, per tornar-nos a posar una mica en situació, escolteu moments, algun dels moments més divertits.
Sí, sí, sí.
Una cua.
Ah, sí?
Hòstia, animal.
Quin animal vol ser avui?
Cochinillo.
Hoy me siento muy perra.
Sí. Clar.
Aquest és més
fill, no? És veritat.
Aquest és més de princes.
A veure, però això què? Disfresses? Cues?
No, aquí comentaven uns dildos anals que alguns, no els que portava allà a la sessió, però sí que n'hi ha alguns que tenen unes cues d'animals, no? I això doncs, va donar pas a aquesta conversa tan divertida. No? És molt entretingut perquè hi ha un equilibri molt ben trobat entre la part més divulgativa, més d'educació sexual, i al final una trobada entre amics, i més en aquest cas, que eren amigues amb molta confiança, doncs que es generen realment moments molt divertits.
Clar, és això, és la part divertida i també la part de que no estaràs provant coses que no es poden provar o si tens qualsevol dubte te l'explica una sexòloga. Al final no t'ho fa qualsevol, això.
Correcte, això té molt de valor afegir tota l'orientació i l'atenció personalitzada que dona la sexòloga, no?
Llavors allà hi ha una maleta i s'obre i van sortint joguines,
sí, mira,
no?
Us he de dir que d'entrada a mi em va sorprendre una mica la disposició de l'entorn. En aquest cas era l'exterior, però es pot fer, evidentment, a dins de casa. Jo m'imaginava molt el concepte, tothom al voltant d'una taula, ja es fos amb sofà o i no, en aquest cas era més com una presentació. Us heu d'imaginar la sexòloga amb una taula amb tots els productes que d'alguna manera es posa davant de la resta de participants que estan assegudes al davant i va explicant i va explicant com funciona tot, no? Una mica com una classe, entre cometes. El que passa és que cada nou producte que va ensenyant el dona a provar, el reparteix perquè el toquin, perquè el vegin, perquè entenguin ben bé com funciona, quines sensacions pot donar.
I s'enfoquen a cada perfil, no?
Sí, clar, important, perquè evidentment en una maleta poden portar moltes coses, però no tot el catàleg del sex shop, no? Llavors, ens explicava la Marina Ortega que ella s'enfoca en funció del tipus de perfil de grup.
Doncs, per exemple, en el cas de que sigui un grup de dones, porto més joguines enfocades a, bueno, sobretot al tema de l'educació menstrual, copes menstruals i tot això, i joguines, doncs, porto més que siguin aptes per vulva i vagina. I si és un grup d'homes, doncs, porto més masturbadors, pel penis, anelles estranguladores, coses més tipus focalitzades per penis.
Doncs ja ho sentiu, que d'entrada potser pots pensar en productes més habituals com els lubricants, els dildos, totes aquestes joguines, però també hi ha productes d'higiene menstrual, que és una part del tupper sex molt interessant. També jocs de cartes, tot tipus de novetats, olis de massatge, boles pèlviques per enfortir el sol pelvià, hi ha elements d'iniciació al BDSM, un petit pack per aquelles pràctiques de manilles, de flageladors, etc. Tot tipus de dildos, d'estimuladors de punt P, de punt G, succionador de clítoris, vull dir, un catàleg, en aquest cas, enfocat a noies, el que jo vaig conèixer, però que el catàleg és molt ampli.
Hi ha una cosa cridanera a la llista que ens has passat, que és el perfum potenciador de feromones.
Ah, sí, això em va deixar a mi... Bueno...
Això és allò que tu poses i tothom ve com mosques, no?
D'alguna manera és la idea, com els anuncis d'aquell desodorant.
Sí,
que
sí.
De fet, el que fa el perfum és potenciar les teves pròpies feromones. No és que tingui feromones la colònia, el perfum, no? Com a tal, sinó que té alguns elements químics que suposadament potencien les teves pròpies feromones. N'hi ha per homes i per dones. I també, per exemple, una espelma per fer massatge, que era xulíssima. Era una espelma que tu, aparentment, podries pensar que és una espelma decorativa normal, que quan es va fonent genera un oli que no és com la cera normal, sinó que és un oli que tu el pots abocar directament sobre el cos, no crema tant,
es carrega l'ima de l'espelma, ho fa servir per
queda
fer
com,
el massatge.
Queda com dins d'un potet, no? D'una llauna on hi ha l'espelma, i aquell mateix oli, que no és cera, però clar, si no ho saps, et pots pensar que és cera i que crema i que és perillós, doncs no, és un oli per fer massatge que el pots abocar directament sobre el cos. Això també va ser molt, molt curiós de descobrir. Un oli vibrador que va fer fortuna entre les participants, perdona, perquè això va ser un momentàs. Justament la núvia, la que es casa, no, per la qual es feia el comiat de soltera, tenia un privilegi que va ser molt divertit quan la sexòloga li va dir: no, tu pots anar al lavabo i provar-te-la al clítoris. La resta se'l provaven als dits, no? A les mans o al canell, pots provar els lubricants. És molt, molt interessant i molt entretingut.
I és un bon lloc també per descobrir, que ho has dit, productes per la menstruació, perquè les copes menstruals, aquestes coses que abans no es feien servir tant i ara estan tan normalitzades, les pots aprendre a fer servir en grup i t'ho explica una sexòloga, i què millor que això, no?
Sí, sí, per exemple, jo vaig descobrir, que jo no ho coneixia, l'esponja menstrual per poder fer penetració mentre tens la regla, no? També calces menstruals, bueno, molt més que no les joguines que tots ens venen al cap de bones a primeres.
I el succionador de clítoris va triomfar en el grup? Home, o ja el coneixien?
Clar, el succionador de clítoris ha fet fortuna al Satisfyer, però no és el que ella duia. Ella duia un model més petit, que sí que va generar molt d'interès, i podem escoltar, per exemple, com ella definia aquest producte i sobretot les diferències amb el Satisfyer.
Aquest és un format molt més petit, vale? Més suau, perquè el Satisfyer realment és rígid,
sí.
I no té la vibració que sí que té el Satisfyer. Però jo penso, sincerament, que fa la seva funció molt bé, el fet d'estimular el clítoris, perquè potser amb la vibració és massa i no arribem a notar tampoc la succió aquesta, no? L'estimulació aquesta. També m'agrada per això, perquè el format és superpetit, per tant, m'hi cap a qualsevol lloc, no com el Satisfyer, que és gegant, i fa menys soroll, perquè no sé si les que teniu Satisfyer sabreu que fa un soroll
molt
horrible.
És aquest entorn de confiança, no?, en què sorgeixen dubtes, en què pots veure realment com funcionen els productes. A més,
es poden provar?
Ah, aquí
venga,
anava,
aquí anava.
Clar, dius, aviam, un lubricant, puc entendre que me'l dones, me'l poso a la mà una mica, veig com és, no? Puc entendre quin aroma té, quin tacte té, quina textura. Com us deia, doncs, l'oli vibrador al clítoris, divertidíssim aquest moment. Tot passa de mà en mà, tot es pot tocar. Altres productes, evidentment, no es poden, diguéssim...
Posar en els genitals,
exacte,
no?
Exacte, donar el seu ús a certes joguines, però sí que les encens, les proves les diferents velocitats, pots tocar amb les mans per on vibra més, per on vibra menys, com s'agafa, quina textura té, si és més tou, si és més malejable o menys, no? Per exemple, un producte molt divertit, la bala vibradora, un producte molt, molt petitet, una mena de bala com a tal, que vibra molt fort i que també generava reaccions molt divertides.
Aquesta és bastant fluixeta.
Vale. Bueno, okay. Toca els botons, xerris.
Però això és el més fluix?
És una de les fluixetes, sí.
No, però aquí hi ha una altra.
Però com es canvia?
Aquí.
Sí, és més gran.
Has de fer clink.
M'agafa allà.
Jo en tinc un que em va tocar en un sorteig, però fa molts anys que vam pila.
Ulo, aquest és el potent segur, eh? Ulo, fica-t'ho a l'ungla.
Sentiu com vibrava, eh?
Sí,
no, no era el mòbil, eh? Era la bala vibradora.
És veritat que les vibracions de les joguines, aquí tenim un tema per explorar.
Home,
la potència
intenses.
Mínima, diríem que és massa, massa alta.
I un altre exemple, també molt divertit, en aquest cas un nou masturbador de penis. Ja us he dit que la majoria de productes eren més pensats a masturbació femenina, en aquest cas, però també hi havia un masturbador de penis amb un penis de plàstic que la Marina va posar allà al damunt de la taula, no? I en el qual hi aplicava un nou masturbador que també era molt divertit.
Si jo em canso de masturbar amb la mà, això és molt més fàcil. I a part, té rugositats per dins, que ara si voleu fiqueu el dit i les noteu, bueno, són les mateixes que per fora, eh? Que també li donen molta estimulació al penis.
Sobretot, fiqueu molt de lubricant perquè si no, no baixarà.
Sí. És que és molt guai. És que, jujo, la sensació no te la pots imaginar.
És molt heavy.
Alguna cosa s'estava escorrint.
Sí, l'home masturbador.
I què és el que més desperta més interès? Les joguines que més agraden, diguéssim.
Doncs mira, la Marina Ortega Fragoso, la sexòloga de l'empresa de la Montse i Certe, m'explicava que normalment les joguines i els vibradors són el que genera més interès. També els lubricants, perquè en porten de molt tipus diferent. I atenció a aquest document, perquè hi ha gent molt discreta durant la sessió, que potser només et pregunta per aquests productes més d'higiene menstrual, i després t'endús una sorpresa.
Doncs aquesta noia només em preguntava per les calces menstruals, la copa menstrual, tot d'higiene menstrual, diguéssim. I a l'hora de fer de la comanda, em va dir així, em veu baixa, vale, jo vull les manilles, les que fem utilitzar pel BDSM i tot això, no?, per lligar. I em va sorprendre molt, perquè no m'ho esperava, això. Però bueno, que en general, en tots els tàpers, normalment no tenen vergonya, si són amigues. Però també pensa que es junta família, mares, filles, tot això, i potser aquí fa una mica més de vergonya, depenent de la relació que tinguin.
Clar, perquè quan s'acaba és quan has de fer la comanda, la pots fer després sense que ningú t'escolti el que vols demanar, no?
Correcte, aquest és un detall important. Quan s'acaba tot el que és l'exposició dels productes, passem al moment de les comandes, que poden ser en privat. Tu tens una estona, després escoltarem un tall que explica justament això més en profunditat, però sí, tu tens una estona per fer una consulta més personal i dir vull això, vull allò, en privat, com ara explicava la Marina.
I aquest tipus d'articles que, segons qui, li poden fer una mica més de vergonya, les manilles, això que dèiem, quina reacció despertaven?
Bueno, et pots imaginar, no?, un antifaz, aquest flagelador, aquestes cordes, aquestes manilles. En aquest cas, també, en el grup de Canet va generar un moment divertit.
Esteu amb unes cares?
Eso no, dice.
I amb les cordes, ¿vale? Que tenen molts diferents usos.
Sí, però és molt difícil amb les cordes.
Clar, amb les cordes és més complicat. Per això les manilles. Vale, això és un pack complet, ¿vale? És simplement per iniciar-se una mica. Si voleu alguna cosa més pro, això. Perquè al final són molt més suaus i més còmodes que no pas aquestes. Aquestes són més rígides.
Aquest és gran part del valor afegit de la formació del tàper sex, no? Que tens una sexòloga en persona dient-te, mira, a mi m'agrada aquest producte perquè té aquesta funció en concret diferent. Mira, aquest és bo perquè el podeu dur a no sé on, perquè el podeu fer servir així. Si busqueu exactament això, potser aquest no és el millor producte, però en tenim un altre que... És a dir, aquesta atenció personalitzada de dir, realment, i que en grup, no?, sorgeixen aquest tipus de dubtes i potser et deixes anar més fàcilment que no anar-te'n tu amb una botiga a preguntar específicament per allò. I us he portat un últim document d'aquest ambient real del tàper sex, perquè deixeu-me agrair un cop més, perquè això és el meu mòbil posat allà enmig de la trobada, no? Vull dir que ja sentiu el tipus de conversa. Van ser super, super maques aquest grup d'amigues que estaven a Canet. I aquí, atenció com reaccionaven tocant el que li diuen el conillet, que és un vibrador de doble estimulació.
És guai.
Ai, sí.
Aquest mola molt.
Ai,
és curiosa.
Que té una xivoca i tot.
Sí, clar, aquesta és la cosa.
Mira, conillet, li mou el cap.
Clar, està on fire. Clar, això és guai perquè això no estic molt.
Calla, tu fiques i pots apretar el més, si vols. Va, no ho saps.
A veure si el parteixes,
És molt flexible.
No, perquè tu això...
Clar, això és supersuau.
Sí, al final aquest jo el puc moure...
I això d'aquí és molt suau, tot, que això no fa mal.
Crec que els va agradar, no, Oriol?
Els va agradar molt, molt, molt. S'ho van passar de conya. Crec que gairebé totes van acabar comprant alguna cosa. Us he portat un seguit de valoracions. La primera, la que estava més contenta, la Judit, a la núvia que li havien fet la sorpresa.
Per fer així amb un grup d'amics, doncs és una experiència divertida. És diferent i veus que la gent també es deixa anar a poc i pots compartir, no?, experiències sexuals entre totes explicant-ho. Penso que el fet de que siguin sexòlogues dona un plus molt important en el servei, no?, perquè al final entenen del que parlen i també de tenir en compte la salut reproductiva de cada persona. Per tant, penso que està molt bé.
Aquest factor de les explicacions de la Marina Ortega, tota l'atenció que els va fer, eren un dels elements que més destacaven elles mateixes. Aquest ambient desinhibit que afavoreix a preguntar, a deixar-se anar, a descobrir coses noves. Escoltem l'Eli, una altra de les participants.
És que és una experiència que crec que tothom hauria de passar una vegada a la vida, siguis home, siguis dona, és igual. La sexualitat ha d'estar oberta a tothom i cap endavant, a experimentar i a veure coses noves.
Què és el que més t'ha sorprès?
moltes coses que potser nosaltres estem tancats de ment o ens fa com vergonya fer-ho o dir-ho, però a poc, pues, per exemple, la Marina, que és la que ens ha tocat avui, ens hem pogut obrir i ens ha ensenyat productes que jo, per exemple, no en tenia ni coneixement.
No tenia coneixement, i això que algunes del grup, ella inclosa, eren expertes en joguines i articles sexuals, perquè tenien un catàleg que no vegis. Una d'aquestes era la Imma, la veterana del grup, la mare de l'Eli, justament. Era el seu primer tàper sex, però escolta, si no va comprar més coses és perquè ja les té.
Molt bé, era la primera vegada que venia una. De productes ja he provat molts, però era la primera vegada que venia un tàper sex. M'ho he passat molt bé. L'ha fet molt bé i, bueno, t'animes, no? I vas provant i vas veient coses que no havies vist fins ara. Passes una estona molt divertida, perquè com et deixa provar i comences a provar, està molt, molt, molt bé.
La Imma és que era una crac, ja us dic, va acabar comprant algun lubricant, alguna cosa així, però és que ella parlava amb una frescor que era envejable.
Jo amb la... amb la petita, l'altra pervertida per l'Ubis al grup, hem comprat l'oli, hem comprat les espelmes i què més ha comprat? I el de vibració, l'oli aquest de vibració. És que de lo... és que tinc de tot, o sigui que...
Tinc de tot, ja la sentiu. L'oli vibrador va fer furor. L'oli vibrador sí que va fer molt de furor.
I estàs obligat a comprar o a pagar per fer la sessió? Suposo que has de pagar la sessió i no et fan comprar? O...
Clar, informació de servei, no? Un detall important. En aquest cas, els tàpers secs que munta l'empresa de la Montse Iserte no està ningú obligat a comprar res. Tu pagues 50 euros, val la sessió. 50 euros més desplaçament en cas que calgui que vingui una sexòloga de lluny. Després, un cop tu has pagat això, és igual quanta gent hi hagi al grup, ningú està obligat a comprar. Sí que és veritat que és habitual i la Marina Ortega deia que en realitat al final gairebé tothom acaba comprant.
Primerament, nosaltres no obliguem a ningú a comprar els nostres productes. O sigui, sí que cobrem per la sessió perquè considerem que a més de fer l'educació sexual i portar-te els productes perquè els coneguis, també fem un assessorament personalitzat al final de la sessió. O sigui, que cadascú pot apropar-se a mi i fer-me qualsevol pregunta. Per això tot l'equip som sexòlogues. Per tant, cobrem per la sessió, però no obliguem a que comprin productes.
Per cert, Oriol, que tenim la sensació que tàpers secs només en fan les dones. És així?
Doncs jo ho he estat preguntant molt i sí, és així, és així. En aniversaris, en comitats de soltera, en trobades d'amigues sense cap excusa com a tal, però que simplement els agrada l'experiència i van repetint, però gairebé sempre dones, noies, de totes les edats, això sí, hi ha perfils de totes les edats, però moltes més dones i noies que homes. I jo preguntava a tothom, escolta, per què passa això, no? Per què passa? Tenen més vergonya els homes? Escoltem la resposta de la sexòloga, la Marina Ortega Fragoso.
Jo crec que sí. Al final, també per les noies ens ha costat molt, no?, aquesta part de parlar de masturbació i tot això. Des que va sortir el succionador de clítoris, doncs ja tenim més guanyat. Però en general pels homes potser no es veu tant agafar un tàper sex perquè et mostrin i és més... actuar, no? Diguéssim, doncs, jo què sé, no sé si es portarà més entre els homes anar a un club de striptease que no pas a fer un de per sex. M'explico? No és aquesta part potser més educativa.
I si algú s'anima a fer un de per sex i han vingut ganes amb aquest reportatge, què ha de fer?
Que jo crec que sí, segur, home, clar, no? I des d'aquí, perdona, deixa'm animar els homes i els nois que ens atrevim a fer-ho, perquè és divertidíssim.
És que no ho entenc, Aquí la revolució sexual sabem que els homes tenim molt més problemes per parlar de sexe, però
per
clar,
exemple,
un de per sex és divertidíssim.
Per parlar de sexe, per preguntar sobre sexe, per gaudir del sexe,
per fer servir joguines.
Interessantíssim, per exemple, poder fer un parella també, el tàper sex, no? Vull dir, feu, de veritat. I en fan per tota Catalunya, vull dir que no teniu excusa.
Molt bé, Oriol, doncs moltíssimes gràcies per aquest super reportatge sobre el tàper sex.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Adéu.
Els sexòlegs asseguren que la monotonia o l'avorriment provoquen que en moltes parelles el sexe passi a un segon pla o directament que desaparegui del mapa.
Per què algunes persones els deixa d'excitar la seva parella? Quins motius hi ha? I quines conseqüències pot tenir per a la relació?
Recuperem la conversa que vam tenir sobre aquest tema al capítol 57 del podcast amb Mireia Muñoz, sexòloga i terapeuta de parella del Centre de Psicologia en Línia Mireia Muñoz. És una de les converses més escoltades de la revolució sexual.
La meva parella ja no em posa.
És habitual que els membres de la parella perdin el desig l'un per l'altre? T'ho trobes molt, tu, a la consulta?
M'ho trobo bastant, especialment quan ens trobem en una etapa en la que hem començat a trobar una falta d'al·licients i ens falta la il·lusió. Al final, la part sexual requereix una energia que, si jo em sento amb una energia molt baixa i estem superdesconnectats a la nostra parella, serà difícil que també ens puguem trobar a nivell sexual. Llavors, aquí hem de començar a veure les diferents peces d'un puzzle, que sempre dic que una persona com una parella és un puzzle amb diferents peces, i veure què està fallant, perquè, si no, cada vegada ens podem anar allunyant més perillosament, fins al punt de no saber-nos trobar.
És habitual que l'atracció sexual... el
principi de la relació sigui molt potent i que es vagi com deixant amb les relacions llargues. Això és inevitable que passi.
Clar, sempre tindrà un component al punt de novetat i excitació. És el que ens enganxa, no? És aquest punt d'adrenalina que, de fet, moltes persones són addictes a aquesta adrenalina, no? I van canviant de parelles sexuals cada X temps, de manera regular, cíclica, perquè necessiten aquesta pujada. Llavors, què passa? Que el desig sexual té a veure amb una part física i amb una part afectiva. La part física és purament aquesta atracció, que després amb el temps baixa i queda aquesta part afectiva en què aquest amor, aquests sentiments per l'altra persona ens poden provocar sentiment i atracció. Però si realment estem buscant només aquest punt d'atracció màxima, explosiva, anem a dir, perquè l'atracció ha de continuar estant, però no tan explosiva, aquí és on ens frustrarem. El desig sexual inevitablement anirà canviant, el qual no vol dir que hagi de desaparèixer. Només anirà tenint canvis perquè al final no és estable i incanviable en el temps, sinó que va variant.
És a dir, dius variant, però no dius disminuint.
No, això és diferent. Clar, hi ha persones que es conformen amb que, bueno, portem tant de temps, això és el que podem esperar en la nostra relació. I a partir d'aquí entra en una desídia que quan venen a consulta se senten moltes vegades frustrats com si no hi hagués una altra opció. Llavors, una cosa és que entenguem i coneguem molt bé el nostre cos, que també fem canvis en la nostra relació de parella. L'altra és que el desig sigui mínim o a vegades fins i tot inexistent, o fins i tot que hi hagi una part de rebuig cap a l'altra persona, des que no em ve de gust ni que em toqui, i això assumim com a normal. Mai pot ser això normal.
Deies que es tracta de fer com un puzzle, no? Mm-hmm. Suposo, per veure quins són els motius d'aquesta pèrdua o desaparició, en alguns casos, del desig cap a l'altre. Quins diries que són els possibles motius més habituals perquè passi això?
Vale. En primer lloc, sempre parlo de... Hi ha una part física, que òbviament sempre està ben vigilant, perquè sí que és veritat que hi ha persones que, depenent del moment vital en el que es trobin, com poden haver-hi fases de la vida, embaràs, part, etc., moments de la regla, doncs poden haver-hi un augment d'estrògens que també ens provoquin més o menys desig. Llavors, o a nivell de testosterona. De fet, hi ha processos a nivell de càncer que també hi ha una disminució de testosterona. Llavors, hi ha una part física que pot influir. Però després també intervenen altres factors com si hi ha ansietat, si hi ha depressió, si hi ha un estat anímic baix, que la persona està desmotivada. Si abans parlàvem de que hi ha una energia cap a aquesta relació i el meu nivell anímic és molt baix, amb quina receptivitat estaré? També parlem si hi ha factors externs, com ara que hi hagi estrès laboral o qualsevol tipus de problema familiar que pugui intercedir. També la relació pròpia de parella, en quin punt es troba la relació de parella i els canvis vitals. Si ara mateix em trobo que hem tingut un fill o estem en un canvi, diguéssim, una mudança o en algú que a mi em porti doncs una càrrega mental, també el meu cos no estarà igual de receptiu. És veure en quin punt estic jo disponible, també perquè el meu cos es posi en funcionament.
Quan tu perds l'interès sexual per la teva parella, sigui per un motiu o per un altre, és habitual que per les altres persones no el perdis o que fins i tot augmenti aquest desig cap a altres?
Sí, perquè dependrà també... jo crec que hi ha dues qüestions, no? Una qüestió seria, si té una part a veure amb la part física, o, per exemple, que abans no ho he dit, tema d'anticonceptius, medicació, tot això que al final a mi el que baixa és tot el tema de la libido, m'influenciarà amb la resta de persones. Però si està focalitzat en un tema en què jo he perdut la motivació envers la meva parella i les meves relacions, intentaré focalitzar-ho en una altra persona. També l'autoestima és fonamental. Si hi ha una baixa autoestima, probablement m'aniré fixant més en altres persones perquè és una forma d'intentar reforçar i sentir-me més atractiu, més atractiva, millorar les meves habilitats socials, sentir-me desitjat, desitjada per una altra persona. I això em pot portar, o bé sigui, perquè aquest component innovador s'explora que abans parlàvem, l'estic trobant a faltar i l'estic cercant per una altra banda, o bé perquè d'aquesta manera jo em sento un ésser erotitzat, cosa que a la part de parella he entrat en un rol de pare, mare, germans o altre tipus de rols que hem establert a nivell familiars o a nivell no sexuals i que, per tant, ho recerco, ho busco amb una altra persona.
Tu dius que té molta importància també el tipus de relació de parella que tenim i les dinàmiques que hi ha dins de la relació. Això què vol dir exactament? Explica'ns quina influència té el tipus de relació en com evoluciona el desig o l'atracció per l'altre.
Mira, us sorprendríeu a vegades quan venen a parella, a teràpia de parella, A vegades el motiu de consulta pot ser, doncs això, no? Baixes relacions sexuals, inapetència o inclús problemes de convivència. Quan els hi preguntes com consideres que és la seva relació, vosaltres com us veieu l'un a l'altre? Com us descriuríeu l'un a l'altre? Quina definició en faríeu? De cop i volta no saben molt bé. És com si la imatge s'hagués esborrat una mica i costés trobar les coses positives que m'agraden de l'altre, que em fan feliç i fins i tot trobem molta ira reprimida. De cop i volta hi ha aquelles coses que a mi m'han frustrat que quan jo començo a fer una llista d'aquelles coses que m'agradaria treballar, no és tant envers la millora, sinó amb el que jo trobo a faltar i estic reprimint. Clar, si jo estic en guerra amb una altra persona, no tindré ganes de donar-li una abraçada. Llavors, sempre comento que el sexe comença des de les coses més senzilles, com acariciar una persona, donar-li un petó. A vegades els pregunto quants petons us doneu i com són els vostres petons. No podem posar un escenari on hi hagi unes relacions sexuals si les coses més tangibles i més sensuals estan faltant. És el primer eslabó. I a partir d'aquí, veure com és el seu tipus de convivència. És a dir, si comparteixen temps de qualitat, potser passen 24 hores de junts, però pràcticament ni es veuen. Inclús hi ha persones que em comenten és que a vegades sento com si estiguessin molt lluny i realment estiguessin convivint, però no veig la parella amb qui em vaig conèixer. No? Llavors, aquesta part de dinàmica són les que hem de veure perquè no sempre són conscients. A vegades sembla que sigui molt obvi si hi ha trifulques, hi ha discussions diàries, és evident, però hi ha una pandèmia, justament parlant amb tot el que hem viscut, que és la més silenciosa, que és quan ens perdem l'un a l'altre i entrem en un silenci en el que convivim aparentment bé, però que després no hi ha intimitat i connexió, i no parlo ara del sexe. Parlo d'aquestes estones de no només què tal, com estàs, sinó com estàs, com ha anat el dia, com et sents, que jo automàticament el meu cos el que permeto és que s'obri. I jo quan observo a consulta, no només la part mental, sinó que fem un treball mental, emocional i físic, i observo el cos, quan comencen a parlar d'això és increïble com el cos es tanca, es posen rígids, tota la part de les espatlles està encorsetada, manifesten corporalment com se senten en aquella situació per sobre de les paraules que estan verbalitzant. I quan els hi faig observar això, comencen a prendre consciència de les pautes i sobretot de com se senten. I a partir d'aquí veuen que si ara ens tinguéssim que posar en aquesta sala i fóssiu dues estàtues, potser no us estaríeu ni mirant. I el que hem de fer primer és que us pugueu veure l'un a l'altre.
I l'edat, quin paper hi té en el desig? Perquè hem dit de vegades aquí a la revolució sexual que no desapareix el desig, però potser va canviant, evolucionant amb l'edat.
L'edat, òbviament, comporta uns canvis físics, que en les dones, per exemple, doncs sempre que es parla del tema de la menopausa, és com més evident perquè baixa el nivell d'estrògens. Clar, què passa? Que si tenim uns estrògens més baix, també hi ha una vagina que està més resseca, que es pot solventar perfectament amb lubricants, però també és veritat que només que hi hagi una part de molèstia, dolor, incomoditat, automàticament les ganes no seran les mateixes perquè el sexe el vivim per gaudir i per sentir plaer, no per sentir rebuig. Llavors, en el cas de les dones, pot ser que aquesta part, cas dels homes, quan hi ha un tema de que hi ha més dificultats en l'erecció o amb l'ejaculació, també pot ser un fre i al final també té molt a veure la seguretat. És a dir, quan som més joves tenim més inexperiència, quan som més grans tenim més experiència, però en contra podem tenir menys seguretat corporal amb el nostre cos. A nivell dels pits, jo què sé, si no tinc els pits com abans, perquè he amamentat o perquè sóc més gran, a nivell del cos que va canviant, si hi ha hagut canvis físics com de cop i volta haver augmentat molt més pes, inclús ara després del Nadal hi ha noies que em diuen noto que m'he engreixat i la libido ja no és la mateixa, perquè en certa manera dius, no m'importa, però quan jo els hi pregunto, però ara mateix per fer segons quin tipus de pràctiques o de fantasies em fa vergonya. Llavors, tot això també pot incidir si comencen a haver-hi canvis, a part del que comentàvem del tema de lactància, que també, òbviament, hi ha un canvi hormonal allà.
I ens comentaves també, preparant l'entrevista, que també hi ha diferents tipus de desig, és a dir, no només evoluciona amb l'edat i amb els anys de relació, sinó que també és veritat que hi ha diferents tipus de desig. I ara en parlaves una mica per sobre, no? Que n'hi ha un d'explosiu al principi, però que evoluciona, sí. Per tant.
Sí, parlem, m'agrada d'alguna manera definir-ho com desig actiu i reactiu, perquè és una forma de desmitificar justificar bastant el tema del desig des de la part de la pel·lícula, de que ha de ser instantani, impulsiu i que ha d'estar sempre a flor de pell, no? Aquest desig actiu és més el propi de l'enamorament, de que quan jo conec una persona començo a tenir una sèrie de sensacions que activen el meu desig, tinc ganes d'estar amb aquella persona, de conèixer-la, tinc un munt de fantasies mentals. I després hi ha un tema de desig reactiu que potser aquestes ganes per si mateixes no apareixen, però no vol dir que amb una estimulació adient puguin aparèixer. I sempre posem l'exemple del menjar, de que jo puc portar moltes hores sense menjar i no tenir gana, i tenir, a mi m'encanta el pastís de formatge, llavors de cop i volta fa dues hores que he menjat, no tinc gana ara mateix, però em poseu un pastís i començo a olorar-lo, a saborejar-lo, les ganes se m'activen. Llavors parlem molt de trobades sensorials, i jo concretament, bueno, he fet tallers de mindful sex, de tantra, que en contra de la imatge potser una mica mental de si s'ha de mantenir l'ejaculació i d'estar partint de tants objectius, el que es tracta és de que partim d'una sexualitat física, mental, o sigui, corporal, al revés, que a vegades vivim el sexe des del que hem de fer, analitzant si ho fem bé o malament, què farà l'altre, li agradarà, li agradaré. En fi, moltes preguntes i veig moltes persones desconnectades. I el que fem és baixem el cos, sent, textura, sensació, temperatura, com és la carícia, cap a quina direcció, com ho portes, presència. Aquest present és el que ens connecta.
Quan detectem que hi ha falta de desig cap a la parella, que ja no ens excita, que ja no ens posa la nostra parella, què és el primer que hem de fer? Hem de potser esperar un temps per no precipitar-nos, li hem d'anar a dir o ens hem de comportar d'una altra manera? Què hem de fer?
Sempre estic a favor de la comunicació, sempre, que no volin caps, en el sentit de que sigui destructiva i agressiva, perquè dir-li a una persona d'una manera, doncs, amb cert despreci o encara que sigui amb tacte, no? Però que no m'agrades, no em poses, òbviament pot ferir sensibilitats, però sempre sóc partidària de que hi hagi una transparència perquè l'altra persona pot tenir unes expectatives que no s'estiguin cobrint. I, de fet, un dels altres motius que influeixen el desig són les expectatives, que no tinguem les mateixes ni anem en la mateixa direcció. Sí que és cert que, en primer lloc, ens hem de donar, primer punt, què és el que està passant. És a dir, estem parlant d'un tema físic, passa només amb la teva parella, passa a nivell global, prens algun tipus de medicació, t'han fet algunes proves, si hi ha hagut persones que tenen diabetes, colesterol, hipertensió, també influeixen. No, un cop descartem la part física, anem a la psicològica i després també a la social, perquè algunes vegades poden haver mites o efectes socials que ens influeixin. Anem a les creences. És a dir, tu tens la creença de que el teu cos ha de reaccionar d'una manera i no està passant. Doncs potser és una creència errònia. Si arribem al punt de que realment té a veure pròpiament amb la parella i la persona sí té un desig actiu habitualment, però no acaba de connectar, poden passar dues coses. És a dir, a vegades s'arriba a descobrir que tota aquesta situació és primària, és a dir, que ha existit des de sempre, però ho hem camuflat. I altres és des d'un moment concret que hi ha hagut un canvi i a partir d'aquí el desig ha anat baixant, doncs, irremediablement. Podem provar a veure de fer unes pràctiques i unes dinàmiques sempre que hi hagi un mínim de motivació i d'atracció. No puc relacionar-me amb una persona amb la que a mi em provoca rebuig perquè sento que estic forçant el cos. Però una altra cosa és, si m'atrau, però no tinc desig. Aquí sí que podem fer dinàmiques. Llavors, anem a veure des de quan et passa, en quines situacions et passa, per què et passa, i a partir d'aquí és, fem trobades sensorials, busquem temps conjuntament, moments fora del sexe, on passeu temps junts, o rigueu, perquè també canviant les emocions ens ajuda. I anem a canviar la comunicació que esteu establint. Anem a veure si hi ha alguna més de base, el que diem d'un iceberg, que només veiem la capa de dalt, que potser estigui la part de sota i no estiguem veient. No, és que a vegades un cop els veïns se'ns van sentir i això m'ha incomodat. Anem a veure si hi ha altres factors que se'ns estiguin escapant i a partir d'aquí anem muntant una mica el puzzle.
Tu ens has dit ara fa una estona que és important tenir en compte si no tenim desig, però si la nostra parella ens atrau. I a internet hem trobat molts qüestionaris per valorar l'atracció per la parella, perquè sembla que hi ha com gent que no té clar si li atrau o no la seva parella.
Has de fer un qüestionari.
Sí, has de fer un qüestionari de Google per fer-ho. Com es pot valorar l'atracció que sentim per la nostra parella? Quines preguntes ens hem de fer?
Jo sempre, quan veig aquests qüestionaris, potser perquè la meva forma de treballar és molt diferent, sempre penso, no? Quan tu t'has de fer unes preguntes per valorar si t'atreu la teva parella, potser ja tens aquí la resposta.
Clar.
Una cosa és que et facis preguntes a nivell emocional per veure com estàs, que a vegades no ens les fem. Com em sento avui? Quines emocions tinc? Què he fet avui que em porta cap aquí? Però preguntar-me si m'atrau, una altra cosa és que em pregunti la meva parella com em fa sentir, em compensa aquestes dinàmiques amb aquestes altres, perquè això sí que serveix com a reflexió. Però aquí estem parlant d'un punt psicològic. El punt psicològic sempre es pot reflexionar. El punt físic, o a mi em desperta o no em desperta. Llavors, tornem a diferenciar important. El desig pot anar per una banda i que les hormones ara mateix no estiguin molt altes o estigui una mica més aposentat tot, i l'altra és l'atracció. Hi havia una pacient que em deia, és que no vull que em toqui, és que el veig com a amic. Clar, quan això succeeix, aquí no ens hem de fer qüestionaris. Jo crec que és una forma d'autoenganyar-nos i d'intentar buscar desesperadament una forma per seguir amb una relació que tu saps que té un cicle final i que esteu ara en una altra fase totalment diferent.
Hem parlat tota l'estona de parelles, però és de parelles ja amb una durada, però també hi ha doncs, aquella cita, no?, en què, o aquelles primeres trobades amb algú, que, per exemple, les persones que es coneixen a les apps de cites, no? Uh-huh. L'atracció física, potser al principi no hi és, però es pot anar treballant, és a dir, algú que acabes de conèixer pots fer coses perquè t'atregui més físicament per sentir més desig?
Això pot passar. El que passa és que depèn, hi ha persones que ho tenen molt clar i des d'aquí és molt més difícil perquè és una forma d'intentar autoconvèncer't. Llavors jo sempre pregunto, al principi, del 0 al 100, era un 0? Era un, per exemple, si em diu, si era un 0 o un 10, potser aquí és més complicat perquè hi ha una part com més de rebuig que potser després amb el temps et pots anar encarinyant i que pujar-ho serà més complicat. Però sí pot passar en persones que siguin un punt mig que dius, mira, no és el meu prototip, no és la persona que d'entrada potser m'hi fixaria més, però té un algo. I a partir d'aquí vas coneixent més, van havent dinàmiques i això sí que pot fer augmentar, perquè al final també és veritat que pot ser una persona que no sigui especialment atractiva, però que té un rotllàs i que té una forma de relacionar-se amb tu que és supereròtica. Llavors, clar, per mi van molt de la mà. És a dir, si no hi ha suficient atracció, però hi ha una conducta eròtica que a mi m'enganxa, arriba un moment que això supera una o supera l'altra. Però si no hi ha aquesta conducta eròtica i no hi ha atracció, aquí és més complicat, perquè tiraríem només de la part afectiva i probablement s'acabi convertint en un amic o una amiga.
Sexydream.es, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la revolució sexual.
Hem escoltat la Mireia Muñoz explicant la situació de manca de desig en què es troben moltes parelles i volem saber com es pot revertir, com podem augmentar aquesta libido.
Qui ens donarà trucs i pautes concretes per aconseguir-ho és Naya Candler, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Naya, benvinguda a la Revolució Sexual i bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Tu diries, Naya, que el sexe crida el sexe? És a dir, que com menys activitat sexual tens, també tens menys ganes de tenir-ne?
Sí, totalment. Això és cert. El sexe crida el sexe i, de fet, també funciona a la inversa. El no sexe crida el no sexe. El que hem de saber és que en aquelles parelles que es troben en una situació on no hi ha relacions sexuals o no hi ha desig, revertir aquesta situació quan més temps passi, doncs més difícil serà. Llavors, ens hem de posar una mica manos a l'obra, no?, en aquest sentit.
A veure, de vegades ho hem explicat al podcast, que masturbar-se també fa venir més ganes d'activitat sexual en parella, no?
Sí, de fet, és un dels grans mites entorn a la sexualitat, no?, de que si una persona es masturba, això farà que no tingui desig després a l'hora de tenir relacions sexuals amb la parella, i de fet funciona totalment al contrari, no? El que passa és que quan ens masturbem, més enllà de tots els beneficis que té la masturbació, també potenciem doncs, les fantasies pròpies, l'autoconeixement, el redescobriment constant del nostre cos, que també canvia, i les necessitats, i després això doncs, es pot aplicar a la relació de parella i també a la comunicació, saber comunicar doncs, què ens agrada i què no ens agrada.
Clar, no hi ha res millor per conèixer el teu propi cos que masturbar-te, i això de masturbar-te per augmentar el desig, funciona tant per homes com per dones?
Sí, és el mateix, funciona per homes i funciona per dones.
Com podem desactivar aquest pilot automàtic amb els que molts anem per la vida, perquè anem pensant que si la feina, la casa, les obligacions, tinc moltes coses a fer, vaig corrents... Com podem desactivar aquest pilot automàtic per trobar temps i ganes per al sexe?
Penso que és una qüestió de prioritats. Sí que és veritat que vivim en una societat una mica que portem un ritme molt elevat, sempre hi ha obligacions, sempre hi ha mil coses a fer, i al final el que passa és que la sexualitat passa a ser l'última prioritat, no? La deixem pel final del dia i arribem cansats, cansades i sense ganes de tenir sexe, i llavors és qüestió d'agafar i prioritzar aquests espais i guardar-los per la parella, no? Igual que, no sé, em puc organitzar per guardar-me els dimarts a la tarda per anar al gimnàs o per anar a fer la compra, també guardar-me aquests espais, doncs, per estar amb la meva parella. No per tenir relacions sexuals sí o sí, sinó per compartir aquest temps, aquesta intimitat, no? Fer coses plegats o plegades.
Per tant, aquest temps d'intimitat, sigui per tenir sexe o per no tenir-lo, s'ha d'agendar, no? S'ha de marcar l'agenda, igual com anem al gimnàs, no?
Exacte.
Però no pot ser contraproduent, també, això de dir el dimarts a la tarda a les 6 he de quedar amb la meva parella?
És que normalment quan comencem les relacions ja fem això de forma innata, no? Quan tenim cites ja estem guardant un espai exclusiu per la parella. Llavors, per què deixem de fer-ho quan anem, o comencem una convivència o tenim fills?
Què podem fer a la pràctica per augmentar el desig amb la nostra parella? Repassem, a veure, hi ha trucs que puguem fer servir, coses pràctiques. Anem a la pràctica.
Vale, bueno, la pràctica jo diria que comencem per comunicació sexual. Anem a veure què és el que està passant, si és una qüestió d'estrès, de que no donem abast, de que ja no ens agraden les relacions sexuals que tenim. Llavors posem-ho sobre la taula, identifiquem el problema i a partir d'aquí anem a explorar de forma conjunta.
I podem variar les pràctiques sexuals que fem? Per exemple, provar de tenir sexe en llocs nous, en llocs on no haguem estat.
Sí. Sí, sí. La monotonia també impacta sobre el desig, no? I no només em refereixo a tenir sexe fora de casa o a espais on no haguem estat abans, sinó és que dins de casa segurament hi ha molts llocs que per comoditat, per monotonia, potser no hem explorat. I en el moment en què comencem, doncs, no sé, a visualitzar un sofà o la cuina o la taula del menjador o mil llocs diferents, ja variem en postures, variem la manera també que tenim, no?, de relacionar-nos sexualment, i això també, doncs, genera més desig.
Suposo que també és una bona idea explorar el tema de les fantasies, explicar-nos les fantasies que tenim en parella per intentar veure quines podríem posar en pràctica, potser, no?
Clar, això depèn, perquè hem de tenir clar que les fantasies només serveixen per retroalimentar el desig i que no necessàriament hem de voler dur-les a la pràctica. Llavors, si tenim això clar, clar que sí, podem compartir fantasies, inclús plantejar-nos dur-les a terme, no? Però, bueno, evidentment, si les dues parts estan d'acord, no? Però sí, és una molt bona manera de potenciar el desig.
Què recomanes, per exemple, explicar-ho quan estàs tenint una relació sexual, explicar-ho en un moment d'una conversa normal amb la parella?
Normalment aquestes coses fan molta vergonya. Llavors, jo potser, o hi ha molts tabús associats, potser les deixaria per un moment que no sigui dins les pràctiques sexuals, quan ja estem en el tema, no? Doncs guardar un espai, això, doncs, descobrir relats eròtics, comentar-los, no? Començar a parlar d'aquests temes que puguem després enllaçar amb quines fantasies tens o què t'has imaginat, però sobretot en un espai que sigui íntim, que estiguem còmodes.
També ens explicaves que podem fer jocs de preguntes de sexualitat per desenvolupar l'imaginari. Això com ho hem de fer? Posa'ns algun exemple.
És que la comunicació sexual és un dels afrodisíacs més potents del desig. Llavors, quan dic jocs de preguntes, em refereixo, doncs, per exemple, podem fer preguntes del tipus la primera vegada que vam tenir sexe, què és el que més et va agradar? A quina part del cos et dona més plaer que et faci petons? O quina postura t'agradaria afegir al nostre repertori o fer més sovint? Totes aquestes preguntes les fiquen a un bol i en un moment que decidim, doncs, anar-les traient i anar comentant totes aquestes coses. I si ens falta imaginació, també podem anar a una botiga que hi ha molts jocs d'aquests.
Hi ha moltes joguines així, hi ha molts jocs de cartes o de tauler o jocs així per augmentar el desig en parella, no?
Sí. Clar, parlar de sexe el que fa és alimentar l'òrgan sexual per excel·lència, que és el cervell, no? L'estimula i estimula tota aquesta part eròtica i, per tant, això retroalimenta el desig.
Un altre consell és jugar amb les sensacions corporals sense la pretensió d'acabar tenint sexe. Què vol dir això? Com es fa?
El que passa és que el contacte pell a pell és superimportant i la pell està plena com de receptors de sensacions, no? I jugar a intentar, doncs, generar sensacions de plaer, ojo, que no dic plaer sexual, dic plaer en general en el cos de l'altra persona i també estar com predisposats o predisposades a sentir-les, això també augmenta molt el desig. Però li hem de treure una miqueta la pressió, no? De no fem aquestes coses per tenir relacions sexuals, simplement per disfrutar del moment. I això es pot fer, pues, en format de massatges eròtics o massatges de tot tipus, en una dutxa, conjunta, no una dutxa de anem per feina a estalviar aigua, sinó una dutxa on ens ensabonem, gaudim una miqueta de les diferents sensacions.
I també ens volies parlar d'una aplicació del mòbil que està pensada específicament per augmentar el desig. Quina és i com funciona?
Sí, és una aplicació que està molt bé, que és gratuïta i es diu Desire, i és una aplicació bàsicament de reptes. Llavors, els dos membres de la parella se la descarreguen, sincronitzen els comptes i es poden anar enviant reptes sexuals, ja més que ja que són explícits, ja que són més romàntics, ja de tot tipus. Llavors, bueno, doncs s'envien reptes l'un a l'altre i si els accepta, l'altre membre de la parella doncs té un temps determinat per dur-lo a terme. I si ho fa dins d'aquest termini, se li dona puntuació. Llavors, així s'estableix també com una competició bastant, bueno, amistosa i es treballa la sexualitat i el desig a través del joc.
Quins reptes hi ha, per exemple?
Doncs hi ha des de... Això que dèiem, fes-me un massatge eròtic o utilitza un antifaç, no?, la pròxima relació sexual que vulguis tenir amb mi, fins a buscar una foto que et recordi a un moment molt especial entre nosaltres i envia-me-la quan menys m'ho esperi, no? De més romàntic a més sexual.
Fer totes aquestes coses pot ser molt excitant i pot fer augmentar el desig, però pensar tota l'estona que hem d'augmentar el desig també pot ser contraproduent, no?
Sí, perquè la pressió és enemiga del desig. Llavors, plantejar-ho com un joc, no? Com un repte, no com una obligació. Al final hem de veure per què volem augmentar aquest desig. Potser estem en una etapa en què ja ens va bé que el desig sigui aquest i que no podem dedicar-li més temps, no? Però si és un problema o comença a generar-nos la sensació de problema, llavors dir, bueno, què podem fer? Busquem ajuda o intentem posar en pràctica tot això.
Hem repassat un munt de consells pràctics. No sé si n'afegiries algun més d'aquestes petites coses del dia a dia que podem fer per encendre l'espurna, no?
Doncs una cosa que funciona molt bé, i aquí et deixo com un últim tip, és fer una llista conjunta de reproducció de música, de Spotify, per exemple, no? O de qualsevol d'aquestes aplicacions. Fem una llista conjunta de totes aquestes cançons que ens venen a la ment que ens semblen com sexis, sensuals, no? I l'anem afegint. Llavors, de tant en tant, anar-la posant, que vagi sonant per casa, i això també ens transportarà com a un moment d'intimitat que té vinculació amb la sexualitat en parella.
Doncs hem parlat de trucs i pràctiques per augmentar el desig sexual amb Naia Candler, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Naia, bona nit i gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Moltes gràcies, bona nit.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online. Like a flower
waiting to bloom. I com sempre acabem el programa recuperant una cançó de la llista de reproducció de la revolució sexual. Avui, Turn Me On, de Norah Jones.
Recordeu que la llista sencera la trobareu, com sempre, a Spotify, amb el nom La música de la revolució sexual. Bona nit.
Bona nit.
Waiting for you to come on home and turn me on.
RAC1 us ha ofert La revolució sexual amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i amb Jordi Nieto al control tècnic.
Turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one. You're the only one who can turn me back on. My half eyes are waiting for a new tune. My glass is waiting for some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you. Turn.